A PIMEC.
Correcte. Primer debat amb tots els candidats, en matèries econòmiques també especialment, dilluns vinent, que és 24 de maig. Escolta, abans el Manolo deia, es preguntava, i com ho fan els astronautes per aconseguir aigua? Una persona que ens ho pot explicar. M'he aventurat a dir-ho, jo crec que segurament ho sap, però l'havíem demanat avui si ens podia acompanyar per parlar d'una altra cosa. Jo avui volia parlar una mica d'aquest coet de l'Elon Musk, aquesta mena de dir el Titanic, clar, que tal com ha acabat, potser sí que era com el Titanic, un coet gegant, no hi entenc gens d'aeronàutica, però el mastodon aquest que va fer aixecar l'Elon Musk, que quan va enlairar-se tothom estava molt content, al cap de 4 quilòmetres va explotar, i jo vaig veure que seguien contents i no ho acabava d'entendre. I la companyia explica que evidentment no és que els hagi agradat que hagi explotat, hauríem preferit que no passés. Parlen de desintegració no programada, cosa que és interessant, no programada, quan parles d'una desintegració, però que en tot cas entenen que el que va passar ahir continuava sent un èxit. El José Mariano López Urdiales és enginyer aeroespacial. Senyor López Urdiales, com estem? Ara o no el sentim amb ell o ell no en sent a nosaltres, una de dos.
Sí, bon dia.
Ara sí, bon dia, que no l'escoltava. A veure, clar, jo que no hi entenc, el que veig és un coet immens, gegant, que s'enlaira, que s'aixeca, que vola, que tothom està molt content i cada cop explota. Això en la carrera tradicional aeroespacial no era mai un bon senyal. Perquè, clar, si tu veus que la cosa ha explotat és que no ha acabat bé. Però ara, en canvi, des de l'entorn de l'empresa diuen que, malgrat tot, una part d'èxit sí que hi és.
Quina? Jo diria que més que un 90% d'èxit per aquest cas, perquè la prova era per a veure si podíem sortir de la zona, bueno, de la zona de l'aïllament, de la torre aquesta que hi havia, i això ho han aconseguit, i doncs no estava pensat perquè arribar cap a òrbita i que sigui... Bueno, tenien objectius extra, però és una prova que està bé. Que
estava bé, però clar, jo crec que... Jo, ella, com a mínim així ho he llegit, que crec que el seu objectiu era volar com una hora i mitja o una mica més, no? Uns 90 minuts aproximadament, però clar, va fer 4.
No, és l'objectiu màxim.
Però... Ah, aquest és el màxim. Va.
Exacte. I la veritat és que és com dues vegades més potent que el coet més gran d'abans, i ningú sap com es va comportar. I doncs no té cap sentit pensar que arribaràs a... Bueno, que tot es podrà fer en el primer assaig.
Clar, que ja funcioni la primera. Va. Perquè, pels qui no hi entenem el més, és molt gran, no, aquest coet?
Sí, és molt, molt gran.
Vull dir, molt gran comparat amb el que habitualment es llença a l'espai. Eh? Estem parlant d'unes dimensions desorbitades, en aquest sentit.
Sí, és més... És prop de dues vegades els coets que es van utilitzar per anar a la Lluna.
Dues vegades els coets que es van fer servir per anar a la Lluna.
De força, sí.
Clar, jo li faig una pregunta de neòfit. Per què necessitem un coet tan gran?
Bueno, la veritat és que depèn, si només vols tenir fotos de la Terra i tal, amb els satèl·lits i una mica de ciència i que pugin dos o tres astronautes a l'any, doncs no cal. Però si vols conquistar l'espai i tenir estacions espacials flotant i anar cap a Mars, anar cap a Marte, anar cap a la Lluna... i tot això, i necessites un coet molt gran.
Anar cap a la Lluna o a Mart amb persones, vol dir?
Clar, clar, amb gent, sí, sí.
Perquè tot... això a dia d'avui, parlar-ne així, és màrqueting o és realista?
És totalment realista. I, a veure, a l'Alemanya dels anys 40 ja hi havia plans de fer per a tot això, i els americans van copiar, fer una mica de copy-paste, i van avançar amb el programa Apollo i tal, però es van parar. Però si hi ha una sèrie que és molt maca d'Apple TV, que es diu For All Mankind, que conta la història del programa espacial si s'hauria completat com estava previst. I ja tindríem gent a Marte als anys 80 i tot això, és perquè es va decidir que políticament no es continuava, però la tecnologia existeix de fa molt de temps, però cal fer proves.
Per què no ho fa la NASA? I a mi, d'això, segurament una de les coses que més sorprèn, si això es pot fer, per què ho prova una empresa privada o un senyor ric que és l'Elon Musk? Suposo una colla d'inversors molt grans que ahir doncs, també devia tenir un spot, si em diu que va anar bé, doncs va tenir un gran spot per seguir aconseguint quartos. Per què ho fa una empresa privada i no la NASA?
És una mica de confusió això. La NASA, quan la NASA va anar cap a la Lluna, les empreses que construïen el coet també eren empreses privades. No era la NASA mateixa amb les seves màquines i tal. No. Sempre ha sigut empreses privades que han construït les coses que les demanava l'Estat. I és el mateix ara. Ara és una... És, la diferència és que la NASA era la que hacía el disseny i ara és Elon Musk que fa el disseny amb el seu equip.
Ara hem llegit, però aquestes últimes hores...
Ha sigut empreses privades que han construït
que ho han
les
fet.
Coses, però... I abans era un encàrrec de la NASA, ara no és un encàrrec de la NASA. És que Elon Musk fa un disseny millor i la NASA es dona compte que és millor i le compra l'encàrrec, però no l'encàrrec no és el disseny, és compra un producte final. És com si la informàtica, d'acord? Imagina't que una agència governamental de la informàtica que fa 2 o 3 ordinadors a l'any. I només així. I és això que teníem abans. I demanava a empreses que facin aquests superordinadors l'agència de la informàtica. I estem passant a un mercat més obert en el que empreses fan un ordinador millor i l'Estat compra ordinadors.
La bona notícia
seria
una mica això. La bona notícia d'ahir, per entendre'ns, és que un coet d'aquesta magnitud és factible enlairar-lo?
Això ja ho sabíem. La bona notícia és que aquest camí que SpaceX està agafant de fer coets grans i innovar i tal, encara té esperit i té futur.
I té futur.
Perquè hi ha molta gent... Jo he treballat a la indústria aeroespacial al coet Ariane 5, que és el coet europeu, i també a Boeing, que fa coets també per al govern americà. Hi ha molta gent que li agradaria que tot això que està passant amb SpaceX no passassi i que tornar a només molt pocs vols i molt cars i molts margins molt importants per a les empreses. Doncs és una bona notícia perquè encara estem avançant en un camí que ens pot portar cap a l'espai. I el camí tradicional que abans Elon Musk i companyia no estava portant massa lluny, la veritat.
Bueno, doncs veurem. Mira, com a mínim ho veurem com una bona notícia. José Mariano López Urdiales és enginyer especial, una de les persones d'aquest país que fa més anys que treballa per poder enviar, literalment, persones a l'espai. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé. Molt bon dia.